És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Mixtures és un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. A Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 4 de la tarda, pots redescobrir els clàssics de la música popular.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
El quiosque viu al PC, a la tauleta també, setmanari de la d'Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de la d'Empordà va amb tu.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dijous 29 de gener, m'agradaria començar el programa parlant de drets, si és que França ha abolit aquesta setmana una llei que obligava les parelles casades a mantenir relacions sexuals. La votació que es va fer ahir a l'Assemblea Nacional, gairebé a la mitjanit, modifica el Codi Civil i aclareix que el sexe dins del matrimoni també ha de ser consentit. La llei en qüestió, que és l'article 215 del Codi Civil francès, afirma que els cònjuges estan obligats a fer vida en comú, fet que per part d'alguns jutges era interpretat com mantenir relacions sexuals de manera regular, tal com demostren diferents sentències dictades a França. De fet, algunes resolucions demanen al membre de la parella que es nega a mantenir relacions sexuals que indemnitzi a l'altre amb fins a 10.000 euros per danys. Aquestes sentències són violència sexual institucional, ja que no permeten la lliure elecció i penalitzen aquelles persones que es neguen a mantenir relacions. I és que el fet d'estar casat no ha d'anul·lar el poder de decisió. Ara la modificació que posa per damunt de tot el consentiment haurà de passar al Senat, però en principi aquest fet hauria... aquest l'hauria de rectificar, ja que va ser aprovada per unanimitat. Costa de creure que una llei així encara fos vigent avui en dia en un país occidental, on a vegades ens sembla que estem molt avançats en matèria de drets. I més a França, que va ser un dels primers països europeus a legalitzar l'avortament i on l'alliberament de la dona es va viure amb més intensitat després del maig del 68. Però gestos com aquest ens demostren que encara ens queden molts drets per conquerir i moltes lleis arcaiques per abolir. De fet, a França encara queda una llei que obliga els dos membres del matrimoni a ser fidels o que permet divorciar-se sense consentiment d'un membre de la parella si aquest ha faltat a les seves obligacions familiars. El més trist de tot plegat, però, és que aquest canvi en el Codi Civil francès no ha estat motivat pels polítics francesos que han volgut fer un pas endavant en els drets de les dones, sinó que ha estat la resposta a una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que va condemnar França l'any passat per retreure a una dona el rebuig a mantenir relacions sexuals quan ella va demanar el divorci. Segons els tribunals francesos, aquesta negació era una vulneració greu i reiterada dels deures i obligacions del matrimoni i feia inviable el manteniment de la vida en comú. Per això acceptava el divorci, però alhora l'obligava a indemnitzar el seu marit per danys i perjudicis. Ara la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans ha aconseguit que l'Assemblea introdueixi el concepte del consentiment a la llei, però com dèiem, l'Orga ha rebutjat l'esmena demanada pels socialistes per abolir la llei que obliga la fidelitat dins del matrimoni. Per tant, estem avançant, però ho fem a pas de puça. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous rebrem la Mariona Font, directora del Museu de l'Anxova i de la Sal, que ens parlarà de l'exposició Nusos Mariners, que inauguren aquest divendres. Després la Lali Giné ens parlarà dels Bridgerton a l'ensèrie i acabarem amb les històries i cabòries dels impresentables en Sergi Corral i en Joan Brugués. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem, com sempre, a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia. No tinc paraules per la, pel que acabes d'explicar.
Jo he al·lucinat.
No tinc paraules, més val que no digui res, perquè se la diria molt grossa, llavors és igual.
Jo he al·lucinat, sí, sí. I de fet, una professora que vaig tenir, que era de França, una vegada ens va explicar que a França el Codi Civil encara diu que les dones no poden portar pantalons. No sé si això s'ha abolit o no s'ha abolit, però
comptar,
sí, és molt gros.
És tremendo. O sigui, no s'explica... si ens consta també la Constitució anglesa, es va refent, però no, és la de fa no sé quants segles.
Sí.
Vull dir,
però, que segur que hi ha algun article d'aquests caics allà.
Si mirem les perles que hi poden haver, sí. En fi... anem a l'actualitat local, que és una mica més agraïda.
Això espero.
En aquest cas sí, perquè parlarem de el MAC Empúries, perquè tenim nova directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya, i ella és la Mònica Borrell, i és qui assumirà el càrrec amb l'objectiu de treballar i difondre el patrimoni arqueològic arreu del territori. Fins ara, Borrell era la directora del Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona.
Per tant, ha fet un salt geogràfic important,
de Tarragona. Salt geogràfic important i ja tenim una renovació aquí en aquest equipament nostre, en el MAC. Bé, doncs també parlarem dels tràmits que fa l'Escala per fer el consell, per crear un consell per la gent gran del municipi. Serà dimarts 3 de febrer, està prevista una reunió informativa en què membres del Consell Consultiu de la Gent Gran de l'Alt Empordà han d'explicar als assistents en què consisteix aquest òrgan, com s'organitza i què reivindica. La xerrada estarà oberta a participants del programa Més 60 i es farà al Casal del Jubilat de les 4 de la tarda.
Perfecte, tant, això noves, és una...
Noves iniciatives per la gent gran, que en aquest poble ja sabeu que els cuidem molt amb programes, amb activitats, totes aquestes activitats del Més 60.
I de fet està molt... Sí, Déu-n'hi-do les activitats, però està molt bé que creïn aquest Consell de la Gent Gran, no? Perquè és un òrgan des d'on ells podran fer sentir la seva veu i d'on es poden aconseguir...
Correcte, perquè per molt que siguin gent gran, encara hi tenen molt a dir en els processos del poble, en qüestions que s'hagin de fer o de decidir. Per tant, la seva veu és important que també es pugui sentir.
Per tant, recordem, dimarts 3 a les 4 de la tarda.
A les 4 de la tarda, correcte. En el Casal del Jubilat. Vinga, més coses. El Servei d'Intervenció Educativa de Càritas, que ha atès, d'aquí, del municipi, que ha atès 270 infants des de la seva creació, ara fa 22 anys.
Déu-n'hi-do, fa molts anys de trajectòria, eh?
Molts anys de trajectòria. La iniciativa que ofereix acompanyament per superar dificultats personals i acadèmiques està conformada per la tècnica Jessica Folk i 7 voluntàries. Per tant, farem un petit reportatge de l'activitat d'aquest servei d'intervenció educativa.
Descobrirem una mica més com funciona aquest servei.
El funcionament del servei, els seus objectius i amb les eines amb les que compta, no?
Perfecte.
I el tema gros, en cultura, que tenim els primers noms del Portal Blau d'aquest any.
Primers ja en teníem algun, teníem Sopa de Cabra i no recordo quin era l'altre.
Anem afegint, val? En aquest cas, Judith Nederman i la Gio Sinfonia Orquestra, que seran dos noms més que s'incorporen al cartell, actuaran al Portal Blau, ho faran el 8 d'agost en un espectacle de gran format amb 21 músics sobre l'escenari del Fòrum Romà d'Empúries. És un dels concerts d'Empúries, aquest. Serà la tercera ocasió que la cantautora de Vilassar de Mar puja als escenaris del Festival Escalenc. La tenim
Carai, molt
ja
bé, és
molt...
un habitual, no?
És
la
Judith
Nederman.
La Nederman, exacte. Pues, pues això, un nom més pel Portal Blau. I anem ja al temps.
Som-hi.
Al temps, que ens apropem al cap de setmana i el que volem saber és si...
I si farà sol, perquè portem uns caps de setmana que Déu-n'hi-do.
Bueno, exacte, portem uns caps de setmana dramàtics. Mitja Espanya està immersa en
la neu,
borrasca,
sota la neu, també, en molts llocs.
Brutal, i volem saber a veure què és el que ens espera a nosaltres. Va, doncs, de moment, dijous, que és avui.
Sí.
Dijous de cel clar, però amb vistes a un altre canvi de matinada.
Això vol dir que divendres plourà?
No s'ha avançat, però sí que pas de ruixats de matinada i demà un dia molt més variable.
O sigui, aquesta nit matinada plourà i després demà ja veurem. Sí.
Exacte, aprofitem avui per les rentadores i demà ja veurem.
Demà ja veurem. No ens confiem. No esperem a posar les rentadores demà, que si plou no la podrem posar.
Exacte. I no ens avancem al cap de setmana a veure què passa, però, si us plau, per favor, una miqueta de tranquil·litat al cap de setmana ens aniria una mica bé.
Ens aniria bé.
Una mica bé. Gràcies.
Tot i que crec que aquest cap de setmana tampoc tenim allò... coses molt destacades.
No!
El diumenge passat teníem la cursa de la dona, llavors volíem que fos sol.
Sí, però una miqueta de solet estaria bé, Vull dir que si ha de ploure, que ho faci entre setmana, que ja...
També que estem aquí tancats,
ja
no?
Total, i hem d'anar a treballar, però és igual. Home, tampoc no cal que faci la gran tempesta, la gran borrasca.
No, això ja ho va fer la setmana passada i no cal repetir-ho.
Ja ho hem tingut i ja estem patint les conseqüències, i les que patirem, no? Va,
doncs gràcies, Lali, ens omplies el punt de la una i avui et trobem també a l'ensèrie.
A l'ensèrie, sí, amb coses més divertides que...
Vinga, va. Apa, doncs fins després.
Fins ara.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Sabies que...
Hi ha un fenomen natural anomenat el foc de Sant Elm, que fa que apareguin resplendors blavoses a les puntes dels màstils, antenes o ales d'avions durant les tempestes elèctriques. Aquest fenomen es produeix quan l'aire al voltant d'un objecte s'ionitza per un camp elèctric intens, creant una petita descàrrega de plasma que sembla una llum que balla en l'aire. Els pilots i navegants de la mar l'han observat des de fa segles i l'associaven a la bona sort, ja que solia aparèixer just abans de tempestes potents, però sense descàrregues directes de llama a l'objecte. La llum és similar a un petit llampec continu, però molt més estable i suau, amb una tonalitat blavosa o violàcia. Curiosament, tot i que és un fenomen elèctric, no sempre és perillós si es manté la calma i es respecta les precaucions. Científicament, el foc de Sant Elm és un exemple de com l'electricitat atmosfèrica pot manifestar-se de manera sorprenent i visualment poètica. A més, són tan intensos que poden ser fotografiats, però tan delicats que desapareixen en qüestió de segons. Aquest fenomen mostra que la natura pot combinar ciència i bellesa, fent que un simple objecte metàl·lic pugui brillar com un far misteriós enmig de la tempesta.
El més calent a l'aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
el destacat de la jornada.
I ara anem a parlar de mar, de pescadors, de barques i concretament de nusos mariners. I ho fem perquè el Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala inaugura una nova exposició que es diu Nusos Mariners i en volem saber tots els detalls. I per fer-ho tenim la directora del Museu de l'Anxova i de la Sal, la Mariona Font. Mariona, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, Mariona, explica'ns una mica de què va aquesta nova exposició que teniu, Nusos Mariners.
Sí, doncs aquesta exposició el que hem volgut és ensenyar doncs, que els nusos mariners no són com una anècdota, són una més a més, sinó que hi ha inventariats centenars de nusos, milers de variants i que són importantíssims doncs, pel dia a dia, pel treball, no només de la pesca. Aquests que sí que ensenyarem són exclusius de la pesca, però que es poden utilitzar per moltes altres activitats i que i és això que n'hi ha de molts tipus. N'hi ha de que són, han de ser fixes, n'hi ha que són corredissos, n'hi ha que són per subjectar coses, n'hi ha per estrangular, hi ha diferents molts usos que poden tenir doncs, aquests nusos mariners. I el que volem fer és, hem demanat, és una exposició que no l'hem produïda nosaltres, l'hem demanat a un altre museu de la xarxa de museus de la Mar de Museus, de Patrimoni Marítim, concretament a Palamós, i l'hem portada cap aquí. I és una exposició que l'hem trobada molt pedagògica i on s'ensenyen 15 nusos dels més habituals que s'utilitzen en el món de la pesca i d'una forma molt didàctica doncs ja s'explica la història, les anècdotes. També hi ha uns dibuixos molt senzills per pas a pas per aprendre a fer aquest nus i al cantó dels plafons també hi haurà doncs, un cap penjat i el mateix visitant podrà intentar reproduir doncs, aquests nusos i veurà doncs, la complexitat o si són fàcils o si aguanten o si se n'en surt.
Per tant, és una exposició molt interactiva, no?
Exacte. La vam veure i vam trobar doncs, que era una exposició que podia ser molt interessant ja per la gent gran, per la mainada, per tothom. Allò de dir, és, a part de poder treure'n informació perquè hem de pensar que un nus és molt important, és quasi que sense el nus no podríem ni funcionar ni màquines ni es podrien, moltes feines van relacionades amb el nus, doncs a part d'aquest coneixement doncs, que fos així molt fàcil, lúdic, un repte.
Has comentat que hi ha 15 nusos, quins són aquests 15 nusos que podem veure a l'exposició?
Tots no, en sabem els uns, són els més habituals. N'hi ha el buit, el barrilet, he vist, l'entolladura, el de pardal, no sé, n'hi ha 15.
Aquests entenc que són els més habituals, no? El buit, el de pardal, els que es feien servir més a la pesca.
Clar, cada un té un ús. Vull dir que no... I per alguna cosa específica, doncs, era un de molt concret. Vull dir que després es puguin aplicar a altres llocs, a part de la pesta, doncs potser els hem donat més rellevància, però clar, tots eren importantíssims per la pesca. N'hi ha, per exemple, el palangre, el nus de palangre. L'has de saber fer, però si vols pescar palangre. Vull dir que cada un és molt important pel que va ser fet i pel que representa.
Clar, has comentat que tenien diferents usos. Els nusos, quins usos tenien?
Pel món de la pesca, doncs, tant per la seguretat com pel treball, com per poder navegar, és imprescindible saber doncs, aquests nusos. Hem de pensar que ara doncs, no es depèn tant doncs, d'ells, però tot i així crec que sí. Era sobretot en el temps de la vela llatina. Clar, també és una... és una recerca que s'ha fet també amb l'Observatori del Patrimoni Etnològic perquè és hi havia una sèrie de nusos que només s'utilitzaven per veles i que ara potser no s'utilitzen tant perquè s'han canviat els materials, que han canviat tant de les veles com dels caps, però que són molt importants de conservar i de conèixer i d'utilitzar en molts casos.
Entenc que aquesta història també s'explica a l'exposició.
I tant. Tot això també s'explica. Clar, és allò dir, és molt complet, veureu, doncs allò dir, ja t'he dit, ja surten anècdotes fins i tot, allò dir, ja documentat el primer nus fa 10.000 anys, 8.000 anys abans de Crist s'havia documentat el primer nus, o sigui, fins aquí doncs podríem treure'n molta història.
I els nusos aquests encara s'utilitzen avui en dia?
I tant. Sí, molts usos. Fins i tot allò de dir, no només els pescadors, sinó que també qualsevol ofici que hagi d'unir dos fils, dos caps, dos cordes, és molt interessant doncs, saber doncs, com fer-ho.
Perquè són nusos que fan que la corda quedi més forta, no? No és el simple nus aquell que de seguida se't desfà.
Depèn de l'ús que en vulguis fer. En pots fer uns de més complexes que són fixes, que no s'hagin de desfer mai més, com d'altres que dius, no, és que en un moment donat s'han de desfer, han de ser molt forts, i en un moment donat, allò de sense massa esforç, s'han de desfer amb facilitat. Vull dir que cada un s'adapta ben bé a la feina que ha de fer.
És tot un art, no?, això dels nusos.
Em deien que és un art o una ciència, també, també se'n diu, o un ofici. Vull dir que se'n pot tenir diferents punts de vista.
I llavors, aquesta exposició l'inaugureu aquesta setmana. Explica'ns una mica com serà aquest acte d'inauguració.
Sí, serà en el Museu de l'Anxova, serà el divendres a les 7 de la tarda, i en allà doncs ensenyarem una mica doncs a com realitzen i com poder fer doncs la visita a cada un doncs d'aquesta exposició. I després el que tenim plantejat, però encara no tenim les dates tancades, seran tot de tallers que la gent es puguin apuntar i es puguin doncs fer no només amb aquests caps que hi ha penjats que són amb cordes molt gruixudes de l'exposició, sinó després poder-ne fer també més petits i per poder-s'ho emportar cap a casa.
Per tant, fareu tallers per aprendre, no?, a fer aquests nusos que els puguem utilitzar a la vida quotidiana.
Exacte.
És la primera vegada que el museu acull una exposició de nusos?
Crec que sí. De tallers de nusos sí que n'havíem fet. En fem sobretot coincidint amb la Festa de la Sal, amb aquest, quan fem també els altres tallers per poder doncs, ensenyar doncs, aquest patrimoni pesquer. Però d'exposició, concretament, crec que sí que és la primera vegada.
I com és que heu apostat ara per acollir aquesta exposició del Museu de la Pesca de Palamós?
Per això, per la facilitat doncs, que ens ofereix doncs, aquest intercanvi d'exposicions que fem entre els museus. Produir, muntar idea, fer la recerca i produir una exposició doncs, i que et quedi bé, doncs és una despesa i quan hi ha exposicions que queden bé, allò per les xarxes ens les intercanviem. I aquesta vegada doncs, vam trobar que teníem ganes de poder ensenyar aquesta. Nosaltres també doncs, en tenim d'altres que hem produït nosaltres i que també els oferim. I que també d'aquí un temps es veuran en altres museus.
Per exemple, ens en pots dir alguna d'aquest portar d'algun lloc?
Sí, el que va tenir més èxit i que va tenir més seguiment va ser una que vam dedicar a l'anar a fer tenda, que és aquesta activitat tan típica escalenca que no es feia en altres pobles, era que d'anar a pescar durant els mesos d'estiu en plages de la Costa Brava. Després el que també ara doncs, farem que volti serà la de l'esclavatge, que també doncs, només afegint cada poble que l'aculli un plafó explicatiu i concret del seu municipi, doncs també la poden ensenyar. I aquesta és la que nosaltres oferirem.
Doncs Mariona, moltes gràcies per venir avui per explicar-nos aquesta nova exposició interactiva que teniu i convidem no, la gent a venir a aquesta inauguració que és aquest divendres.
Això, aquest divendres a les 7 de la tarda al Museu de l'Anxova.
Doncs moltes gràcies Mariona.
Moltíssimes gràcies.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara és moment de fer un repàs a les plataformes amb la Lali Giné.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb Lali Giné.
Molt benvinguts una setmana més a l'Ensèrie, aquesta de final de mes de gener i prèvia a un febrer ple d'estrenes. Però comencem el repàs setmanal amb la primera proposta.
¿No sientes a veces que eres el personaje secundario de una historia mayor?
Pues no lo he pensado nunca.
I és per Filmin. Des d'aquest dimarts hi trobem Putain.
¿En serio sigues insistiendo en que solo vendes ropa en el colegio? Es que no estés familiarizado con...
¿Mamá?
¿En
què vendes, hachís o maria?
No ve.
Arriba a Espanya una de les millors sèries europees de la temporada, una gambarrada belga sobre les relacions familiars trencades, la precarietat en l'adolescència i l'amistat.
¿Qué hace él aquí? Te costó un montón de tiempo recuperarte y ahora vuelves a jugártela saliendo con él.
¡Tío, se larga él o me largo yo!
¿Puedo dormir aquí?
Claro, tío.
¿Qué tal tu madre?
No sé ni lo que siento.
Quan el protagonista, que viu a Brussel·les, descobreix que la seva mare està sortint de nou amb el seu ex, amb qui comparteixen una addicció a les drogues en el passat, li planteja un ultimàtum. O ell o la parella. Davant la negativa escollida la mare, el jove marxa de casa recorrent als seus amics. Ara haurà d'intentar obrir-se camí en una societat implacable.
¡Tatara! Ha vuelto el puto amo.
Oh, menos mal.
Ahí está.
Bienvenido.
Gracias.
¿Quieres hacerlo conmigo?
Pues nada.
Des de dimecres a Apple TV arriba la tercera temporada de Teràpia sin filtro.
Pero yo quiero que viva conmigo hasta que me muera y ya con 70 años pasará por los errores que una chica de su edad pueda cometer.
Todo muy normal, sí.
Torna la comèdia protagonitzada per Jason Segel i Harrison Ford, que explica la història d'un terapeuta en ple procés de dol que comença a trencar les normes i a dir als pacients tot el que pensa sense filtre.
Tú puedes, tío. Solo tienes que salir ahí y bordarlo.
A Disney també des de dimecres hi trobem Wonder Man.
¿Dónde he visto a ese tío?
Me parece que antes era terrorista.
Esto es muy fuerte. Procuremos no hacer nada que le parezca raro. Los dos nos jugamos mucho en esto, Simon.
¿Por qué has dicho eso?
És la nova sèrie de Marvel que segueix els passos d'un superheroi en el remake d'una antiga pel·lícula de gènere i que rep poders mentre grava en la seva nova feina.
Empezamos temporada.
Quiero buenos cotilleos.
La temporada social quizás
no,
sea diferente.
No, no.
Empiece como debe ser. Querido y amable lector.
Dijous a Netflix hi arriba la quarta temporada de Los Bridgerton.
Te tienes que casar. Aún no has conocido a la chica correcta.
Busco un rumbo más audaz.
Un libertino.
Torna aquesta ficció romàntica d'època firmada per Shonda Rhimes, que s'ha convertit en un dels èxits de la plataforma.
Qué horrible es estar de pie toda la noche.
Van assistir a ese baile y no van apreciarlo en absoluto.
En aquesta quarta entrega, el germà més bohemi de la sèrie s'enamora perdudament d'una dona emmascarada a la que coneix en un dels múltiples balls als que assisteix la família.
France Command, Expo 1.
There is a chemical weapon in the cab.
També aquest dijous a Movistar Plus hi arriba la tercera temporada de Trigger Point.
The devices are designed to kill, but first he wants to suffocate them.
En aquesta tercera entrega, l'especialista en explosius i el seu equip són cridats a investigar una sospitosa amenaça de bomba en un icònic taxi negre londinenc abandonat en un parc industrial.
I can't watch you. Give everything until you've got nothing left.
I take risks. That's my job.
Després de diversos atacs terroristes, se n'adonen que estan davant d'una macabra venjança personal. Divendres, a Amazon Prime hi arriba Vaca.
Una epidemia d'insomnia.
Parlem d'una sèrie sueca produïda pel responsable de The Walking Dead. La ficció mostra un Estocolm que s'enfronta a una epidèmia mortal d'insomni. En el centre de la trama hi ha un primer ministre caigut en desgràcia que ha d'equilibrar la resposta a la crisi amb la cura del seu fill, també una tècnica d'ambulàncies que fa el possible per salvar la seva parella i un adolescent que busca protegir el seu veí.
Dad?
Yes, bunny boy.
Can you teach me how to be a salesman like you?
You've got to set yourself apart.
També aquest divendres s'estrena Sky Showtime, The Death of Bunny Munro.
Who's that?
Me.
Després del suïcidi de la seva dona, el protagonista, interpretat per Matt Smith, un faldiller venedor de domicili de productes de bellesa, es converteix en l'únic responsable del seu fill.
You are joking, right?
Junts emprendran un viatge en cotxe pel sud d'Anglaterra que cada cop es torna més i més caòtic.
How long you been here?
6 months. And what does your husband do?
Communications envoy for the associate to the U.S. ambassador to the USSR.
Stop it.
I també a Sky Showtime i també divendres s'estrena ponis.
Earlier this evening, a small single-engined aircraft crashed.
Al Moscou de 1977, dues dones treballen de forma anònima com a secretàries a l'ambaixada dels Estats Units fins que els seus marits moren en circumstàncies misterioses a la URSS i les dues es converteixen en agents de la CIA. La sèrie està protagonitzada per Emilia Clarke i Hayley Lou Richardson. I diumenge, la darrera proposta de la setmana, a MGM s'hi estrena Vanished.
Tom? Tom, I've been looking all over for you. Where? Tom, are you there?
Quan el viatge a París d'una parella dona un gir obscur amb la desaparició del xicot, interpretat per Tom Claflin, en un viatge de tren pel sud de França, la noia, a qui interpreta Kaley Cuoco, es veu implicada en una xarxa d'intrigues i perills on descobrirà alguns dels més sorprenents secrets sobre l'home a qui creia estimar.
Yo pensaba que cuando pasa algo malo es solo un caos aleatorio. Que pasan cosas malas. Porque cada uno se las buscaría.
Arribem al moment de la recomanació de la sèrie i aquesta setmana és per una proposta lleugereta de Netflix. Parlem de la sèrie Ell i ella. L'objectiu principal d'aquesta ficció és l'entreteniment i això ho compleix a la perfecció. Es deixa veure amb facilitat i d'una tirada si cal.
Dios, ¿de qué va esa periodista?
Es mi mujer.
Ell i ella funciona com a thriller lleuger correcte. La trama juga constantment amb la sospita, fent que l'espectador dubti pràcticament de tots els personatges, quan una de les protagonistes, una presentadora de notícies en hores baixes, després d'una tragèdia familiar, intenta tornar a la seva antiga feina a Atlanta.
El asesino podría estar aquí.
No le hice nada, Ana. ¿Sabes quién lo hizo?
Yo no, si es lo que estás preguntando.
El seu pla passa per cobrir un cruent i misteriós assassinat al seu poble d'origen. Així comença una carrera contrarrellotge contra el policia encarregat de la investigació, el seu exmarit, a qui fa un any que no veu i que també té els seus propis interessos personals per trobar el culpable.
¿En serio crees que sería capaz de algo así? ¿De verdad lo crees?
La mía. La de él. La de ella.
El fet és que la sèrie ha arrasat a Netflix durant la primera setmana d'estrena. Aquí funciona i força bé la química entre els protagonistes i la trama, molt que no ens presenti res de nou, si sap com anar enganxant l'espectador a la pantalla.
Ha aparecido un cadáver. Dámelo como reportera.
Quizá no sea nada.
Ambos sabemos que hay algo.
Un altre dels punts forts és que estem davant d'una minissèrie, fet que sempre juga amb avantatge respecte a aquelles ficcions que s'allarguen innecessàriament en el temps.
Di, ¿algún sospechoso?
Basta.
¿Alguien relacionado?
Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, Jack.
Bien, me alegro mucho de verte.
En definitiva, que si busquem una proposta de cap de setmana, un thriller de suspens sense moltes pretensions, però ben executat, aquesta és una bona opció.
Hay dos versiones para cada historia.
Així que aquí us deixem un fragment per fer-vos en venir les ganes.
Señoras y señores, soy el inspector Harper. Les ruego que se tranquilicen, ¿vale? Dejen que los agentes hagan su trabajo. Gracias. Hemos establecido un perímetro más amplio en el acceso este. Vayan por el sendero, colóquense en esa zona y dennos más tiempo. Y volveremos cuando sepamos algo.
¿Puede confirmar si se trata de un asesinato?
Esta mañana, la oficina del sheriff del condado de Lumpkin ha recibido una llamada anónima por un cadáver en el bosque nacional de Dahlonega. Han venido unos agentes y han encontrado un cadáver. Mujer de unos 30, blanca. Aún no la hemos identificado. Cuando lo hagamos y lo notifiquemos a la familia, daremos su nombre. Pero por ahora no podemos decirles más. Muchas gracias.
Por favor.
No, les he dicho.
¿A qué viene tanto despliegue si no es un asesinato?
¿Cuántos agentes
hay? No se ha determinado la causa de la muerte. Insisto, en cuanto sepamos algo, se lo haremos saber. De momento tenemos trabajo y tienen que respetarlo. Nosotros respetaremos el suyo, pero ahora retrocedan hasta el otro perímetro. Nada más, gracias. Eso es
sospechoso.
Todo. Gracias.
¿Hay sospechosos?
¿Nos puede comentar algo más? Inspector Harper, ¿es cierto que la conocía?
Les traemos la última hora sobre el cadáver de la mujer hallada en el bosque nacional.
Mira, seguro que ya lo han resuelto.
Esta mañana, la oficina del sheriff no podía confirmar la identidad de la víctima ni las circunstancias de su muerte. Pero el informativo de la WSK les trae una noticia en exclusiva. Conectamos con Anna Andrews en directo desde Dahlonega.
Anda, ¿Anna ha vuelto? Sí. Está en los huesos. ¿Jack, sabías que Anna había vuelto?
He descubierto el cuerpo de una mujer en el bosque a mi espalda. Aunque la oficina del sheriff de Lumpkin no ha revelado la identidad de la víctima o la causa de la muerte, nuestra investigación sí lo ha descubierto. Una fuente confidencial me ha confirmado que la vecina Rachel Hopkins, de 40 años, fue apuñalada hasta la muerte.
¿Rachel?
Aunque ahora no hay más detalles, les informaremos en cuanto sepamos algo más. Soy Anna Andrews, de la WSK, desde Dahlonega.
¡Mierda! ¡Me cago en la puta hostia, joder!
Fins aquí l'Ensèrie la setmana vinent. Més estrenes fins llavors. No deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
¿Sabías que...? Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Calent, a l'Aigüera, ha arribat el moment de donar pas. Els impresentables, en Sergi i en Joan, dos espujarrats de la ràdio amb les seves històries i camòries.
Som-hi, i és l'hora de donar pas als impresentables, en Sergi i en Joan. Bon dia, com esteu?
Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Estem prop de bé, sí. O si no entrem en detalls, coses...
En detalls, fatal, com sempre. Bueno,
estem... Sí, estem de setmana d'hivern.
Sí,
no passen coses, aquestes.
No passen coses.
Què vols dir que no passen coses? I el caos de Rodalies que tenim, què?
No, però passen coses d'activitats, i per ara estem a ritme molt baix.
Escoltava que ara ja s'hi ha anat a un altre problema, amb això del tren, que és les estacions que no els hi funciona l'ascensor.
Ah, bueno, a Sant Andreu,
temps, eh?
A Sant Andreu va estar molts anys sense funcionar l'ascensor, eh?
Doncs avui el problema ja deriva cap aquí, ja deixar les vies, ara ja és les estacions, l'ascensor. Uh-huh. Serà, després vindrà les estacions que no tenen bar i no haurien de tenir.
Exacte, o que el bar tanca quan no exacte. D'allò. Els diumenges a Flaçà el bar està tancat, el bar de l'estació.
El bar està tancat el diumenge?
Sí,
sí, i tant. El diumenge, que sempre està ple, perquè està ple de gent que se'n va cap a Barcelona,
sí.
Està sempre tancat.
Has d'anar al forn d'aquell d'allà al costat a fer
allà
el cafè.
Es fan d'or, allà, a la pleca aquella.
Sí, es fan d'or.
Ja haurà fet els calés, doncs.
Està.
El que t'ha fet el calés, sí. El de la setmana, per això baixarà el tancat. Exacte. I després la degradació d'algunes estacions.
I han habilitat un pàrquing extra a Flaçà. L'altre dia me'n vaig adonar a compte a darrere, perquè ja està col·lapsat el d'allò.
Sí. Inclús hi havia gent que hi ha un altre carrer, que hi ha com una esplanada, que allà també hi deixen... És un carrer que hi ha com un camp obert, que allà l'habiliten també per la festa major, i que també hi van a aparcar cotxes, que també ho vaig descobrir, en tant en tant anant, que havia d'anar a portar la meva filla. Llavors vas descobrint coses de Flaçà.
Mm-hmm. Però el pàrquing aquest que dius de darrere és aquell que has de travessar el pont?
No, és un...
Està saltat a la part de dalt.
L'estació amb esquerra, un carrer girant amb esquerra.
Aquest no el conec.
N'hi ha un que està en una part de dalt, que jo vaig
anar a petar,
perquè jo havia d'anar a buscar... M'ho vaig descobrir perquè la meva filla també va deixar el cotxe allà, i després ho havia d'anar jo a anar a buscar amb l'altre cotxe, amb la dona que m'acompanyava, i vaig... I, esclar... Diu, no, hi ha un pàrquing, jo no sabia ni que existia cap pàrquing.
Asfaltat. Menys mal, perquè aparcar allà era impossible.
Era bastant
pitjor,
impossible.
Abans pitjor era Figueres, ara ja tens el parc d'allà dels minusvàlids, però abans Figueres, que no hi havia cap pàrquing, allò sí que era tremendo, eh? Jo una vegada que me vaig atrevir, era Figueres, que volia anar en tren a Barcelona, i... De poc que no perdo el tren, per culpa de...
Clar, és que és això, és que és terrible. Vull dir, les estacions han de tenir un bon aparcament, perquè si no, vull dir, tu has d'anar a l'estació amb el cotxe.
Però estem en un país Ona, que primer fem la teulada i després fem la casa.
Sí, també, també és veritat, això.
Aleshores, l'altre, estem fent les coses. Hòstia, si no hi ha pàrquing, on posarem els cotxes? Fem un pas subterrat, allà fiquem els cotxes. Hòstia, però és que quan plou s'inunda i els cotxes desapareixen. Doncs traurem, farem una bomba per...
Sí.
Aquestes coses.
En fi, però de què veniu a parlar avui?
Jo venia...
Ve ell.
Vinc jo perquè m'estan rebentant l'orella els últims... Ara truquen per telèfon.
Sí, ara són el telèfon.
M'està rebentant l'orella els últims mesos. Sergi, has de fer alguna del nom de les borrasques. Sergi, heu de fer una cosa que feu d'aquestes amb en Joan. Dic, els impresentables, diu, sí, això. Parlant del nom, com cony nombren les borrasques en el d'allò? Què?
Això és un guait encobert.
Carai, Sergi, sí, doncs podeu hem de deixar per dilluns, si és un guait encobert.
No és un guait encobert, perquè no dona per un guait encobert.
No és prou seriós per ser un guait.
No és prou seriós per un guait. Hem parlat molts cops de borrasques i de ciclogènesis i de coses d'aquestes.
Però sí que és veritat que els hi posen noms curiosos. Sí. Perquè, carai, Harris, i ara la que tenen allà a les Espanyes li diuen Cristina.
Mira, jo us explico.
Vinga.
Tot això neix, o sigui, la Universitat Libre de Berlín nombra les borrasques des de l'any 1954. Però se n'adonaven que, que Berlín nombrava totes les borrasques, però clar, hi havia zones que no estaven representades, per exemple, la Mediterrània, o sectors d'Europa que no estaven representades, i els serveis meteorològics europeus deien, home, volem nombrar les borrasques que tinguin un cert impacte, no ens val nombrar-les.
Totes no cal, totes. No? Allò, quatre gotes, no cal dir-los un nom.
Aleshores, què va passar? Que com el xist aquell d'un espanyol, un anglès, un francès, el que sigui, es van reunir, o sigui, van dividir Europa... entre, com si fos un del Mundial, un grup, entre el grup oest d'Europa, que hi ha Regne Unit, Irlanda, Països Baixos, grup del nord, que hi ha Noruega, Suècia, Dinamarca, grup central, que hi ha Alemanya, Àustria, Suïssa, Polònia, República Txeca, Eslovàquia i Hongria, aquests tenen més feina, grup del Mediterrani central, amb Itàlia, Eslovènia, Croàcia, Macedònia, Montenegro i Malta, Mediterrani Oriental, Grècia, Xipre i Israel, i del sud, que hi havia Espanya, França, Portugal i Bèlgica.
I d'aquests quants passen a la final?
D'aquests s'ha de veure quants passen a la final o al grup de les Champions, no?
Quin és el grup de la mort?
Aleshores, des del 2017-2018 es fa aquest nou sistema de noms. I com es fa el criteri? Doncs es nombren les borrasques, les depressions, que porten amb si situacions de perill per vent, que comporten fer avisos taronges o vermells per intensitat del vent. És a dir, ratxes superiors als 90-100 km per hora. Aquelles borrasques tenen el nom de... Fan noms, no?
Ara sabem quines borrasques tenen nom, però com els atrien, aquests noms?
Com els atrien? Pues fan una ronda per fer és amb ordre alfabètic, van alternant nom femení i masculí, van alternant els dos noms, i no és una cosa aleatòria, vull dir, per exemple, el primer servei meteorològic que preveu emetre avisos a nivell taronja o a nivell vermell té el poder de donar nom a la borrasca.
Ah, carai, o sigui, això és com una cursa, eh?
Això
el primer que aconsegueix dir alguna cosa és pam, jo trio.
Exacte, informarà els restes de països, però sempre respectant el nom original. Per exemple, si és una borrasca que la nombra el grup aquest de l'oest o el grup del nord i després aquesta borrasca acaba afectant el sud, Espanya o Portugal, portarà el mateix nom que han nombrat els països del nord. No, els països del sud no li podran canviar el nom, perquè sabeu que les borrasques es mouen.
No?
Ni traduir-lo.
Això és com si adoptes un nen que ja té nom, no?
Exacte.
Que li mantens.
Aleshores anem a per l'alineació d'aquest any.
Vinga.
Som-hi.
Vale? L'alineació d'aquest any són Alice, Benjamin, Clàudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Christine. Ara estem a la Christine, que és la del 27 de gener.
No, o sigui,
l'última no, no era en Harris? No,
va haver-hi el Harris, ara la Ingrid, que va ser el 20 de gener, en Joseph, que va ser el 25 de gener, i la Christine, que va ser el 27 de gener.
Però em sembla molt divertit que els hi posin noms de persones.
Ah, es posen noms de persones. Després ja us diré i discutirem que això és una americanització de la metrologia, però bueno, això ja són figues d'un altre paner. Ens anem, que la propera serà amb la L, Leonardo. Hi haurà la borrasca Marta, la borrasca Nils, la borrasca Oriana, ui, aquesta, jo crec que aquesta portarà cua. La borrasca Pedro. Aquest any hi ha una borrasca que es dirà Pedro.
Pedro Sánchez.
Sigui, a veure.
Esclar, els noms tots són en anglès. Pedro serà Pedro?
Pedro serà Pedro. Peter? No, serà clar. Pedro.
A més, jo havia entès que la persona que veia primer la borrasca era qui li donava un nom. Però si dius que ja n'hi ha uns quants de triats i són borrasques que no han arribat, com va això?
La borrasca que primer li donava el nom, però ja els noms ja triats, però el primer servei meteorològic que contempla que aquella borrasca portarà vents forts,
sí,
emet, jo nombro la borrasca, però l'ha de nombrar, o sigui, s'ha d'agafar el següent
llista.
Nom de la borrasca.
Ah, amb
el nom
de la llista, o sigui,
ja està,
no tria.
No tria nom.
Llavors, els idiomes, perquè clar, aquí hi ha noms en molts idiomes, que es fa com un sorteig, bueno, o com va això?
Com un sorteig, la primera nom de temporada, es posa d'acord tot el servei, és a nivell general, que es fa aquest
I es fa una llista de noms, no?
Es fa una llista
de noms. Deu ser per on es toca, el grup que juguem nosaltres, no?
El grup que juguem nosaltres, sí.
Clar, però si, aquesta, si la borrasca Pedro la veuen abans un altre grup...
Ah, exacte, no, però...
haurà de mantenir
el nom.
El nom
de Pedro, exacte.
Doncs ja em faria molta gràcia sentir com li diuen la borrasca Pedro en anglès.
Ah, exacte.
No sé Pedro! Pedro!
Pedro! Aquesta portarà cua, perquè els memes que hi hauran de la borrasca Pedro, i si ve xunga, i a sobre afecta Madrid, o afecta... Tenim tuit de la Ayuso?
Sí. Si la Ayuso hagués sigut la presidenta... se diria el seu nom.
Si fos
en comptes d'Ingrid, hauríem posat Isabel.
Isabel. O si Isabel.
I si fos en d'això, en Feijó, doncs també el seu nom, no?
Exacte.
Sí, sí, sí. Com es diu en Feijó?
Alberto.
Això. És que a vegades els coneixem pel nom i...
I pel segon cognom.
Pel segon cognom.
Perquè seria Núñez, Díaz i Martínez. És l'alcalde de Madrid.
Ara es veu que la R de Regina, Samuel, Tirés, Víctor i Vilma.
Vilma, mira.
Vilma.
Ábreme la puerta.
Doncs va relacionar...
En Pedro i la Vilma.
En Pedro i la Vilma, els Picapiedra. Seran les borrasques Picapiedra.
És la borrasca Pedro i Vilma.
Les borrasques Picapiedra.
La borrasca Picapiedra, exacte. I també és de destacar que no només se centren les borrasques europees. Per exemple, ja saps que els huracans a vegades neixen al Atlàntic del Carib, no? I acaben morint en aigües d'Europa, o acaben morint prop d'Europa. Doncs en aquest cas es conserva el nom que li ha posat el Centre Nacional d'Huracans d'Estats Units.
Ah, carai, i aquests també fan servir noms de persones?
També, és el mateix sistema. Per això deia abans que era una americanització, perquè Estats Units sempre posa el nom dels huracans i fa servir aquest sistema d'alternar masculí i femení en els noms, seguint el rosco de l'abecedari. Però jo...
Ui, hi ha un però.
Faig amb aquest paper ara...
Què faràs? Senyores i senyors, Sergi està estripant els papers. Això vol dir que no et sembla bé?
Estripo el paper.
Jo tinc una proposta local. Serguei, aviam què t'assembla.
Jo estripo el paper...
Jo tinc una proposta...
Però volem saber per què estripo el paper. Per què?
Aquí, a Catalunya i a Porai... mai s'havia fet servir això per a les borrasques.
És que jo ho trobo una collonada.
Total. Les baixes o els temporals sempre han portat el nom del sant.
Ah, mira.
El temporal de Sant Esteve, a l'aiguat de Sant Mateu, a l'aiguat de la Mercè, a l'aiguat de Sant Ramon, a l'aiguat de Santa Tecla, en el cas de de Tarragona, que és famós. Ara va ser al·legat el temporal de Sant Sebastià.
Clar, però això, Sergi, o sigui, això té una cosa bona, que és que te'ls situa en el calendari i tu dius, l'aiguat de Sant Esteve, ja saps que va ser el 26 de desembre, però és reduccionista en el sentit que només serveix per la gent que coneix els sants i la religió cristiana. Correcte. Si seguim una altra religió,
no
ens serveix.
Jo tinc una proposta local.
Aviam.
A veure.
La meva proposta local és els temporals que tenim,
sí,
aquí a l'escala, dos posals i noms de personatges cèlebres.
Vale.
Per exemple, comencem, no sé, el Víctor Català, han tingut el temporal Víctor Català, el Joan Massanet, l'Avi Xaixo.
Exacte.
Temporals així.
Doncs vius cada, o morts?
Primer començaríem amb morts. Clar, perquè imagina't un temporal que es digui Sergi Corral. Hòstia, Sergi, aquell temporal que porta el teu nom, cas on tenen? Mira el que me va fer, les destrosses que va fer, per això.
Millor morts, millor morts que siguessin tranquils.
Si dius de personatges il·lustres, jo què sé, temporal Quilis.
Imagina't la gent a Can Quilis, i no te comprarem mai més cap pollastre.
S'ha liat un pollo, ha liat un pollo el temporal.
El Quilis?
Que ho flipes.
Ja no te compraré perquè, escolta, va entrar i que a casa. No, i clar, i pobre home. Jo començaria els temporals, nombrar els temporals, per gent que ja no hi és. Clar, que ningú pugui reclamar. Després, com acabem ja tots els noms, doncs anem a buscar, doncs mira, doncs, altre tipus de personatges, no?
Però això no trobeu que és personalitzar un fenomen? O sigui, és com
local,
donar-li qualitats humanes a un fenomen meteorològic.
La discussió si era un merchandising, si estaves fent merchandising d'allò. Però aquests diuen que amb posar-li nom la gent ho recorda més i li arriba més que aquella situació és una situació meteorològica de perill.
Sí, això també és veritat, perquè l'humanitzes, no? La fas com més propera.
L'Organització Meteorològica Mundial, sí, i els serveis meteorològics diuen que està fet per això, que no és una acció de màrqueting meteorològic, sinó que és una acció per associativa perquè la gent li arribi que hi ha informació de perill. Mm-hmm. Però clar, és màrqueting, perquè aquí entrem ja en que... però no sé si màrqueting meteorològic o màrqueting periodístic, fins i tot, perquè...
No sé, jo anava a dir una mica d'infantilització, a vegades,
sí,
eh?
Sí, però a nivells informatius, el primer que surt és el nom ja de la borrasca. Ara veus, sí, escoltes, sí, una notícia, sí, la borrasca Harry ha provocat que no sé,
sí,
què...
I tothom ja sap de què estem parlant, sí, això també és veritat.
Però a mi això no m'acaba de...
No ens fa el pes, eh? No ens acaba d'agradar. A mi tampoc això de que posin noms a les borrasques.
No, esclar. I després, qui tria el nom?
No. Clar, bueno, el comitè d'experts que trien el nom, el comitè, allò... Però jo crec que tenen un botó a l'ordenador que posen, no, nom aleatori.
Segur.
Llista ni el...
Home, tu creus que estan allà tots asseguts i un diu, no, jo Ingrid, l'altre no, jo li vull
poder... No haurien d'anar els niños de San Indefenso, allà amb un bombo.
Amb un sorteig de la Champions.
Un sorteig de d'allò.
El Figo traient la bola.
Exacte.
No van per grups, no van per grups.
Sí, també s'hauria de fer això, clar. Els nens de Sant Indefenso?
El grup nord. Dinamarca, Noruega, Suècia...
Jo aquí veig Dinamarca.
Té la bola de l'emparellament amb...
Clar, exacte. Sí.
Però es queixarien de boles calentes i aquestes coses.
Sí, n'hi haurien.
Però jo proposo un sentit contrari.
A veure, va.
Nombrar els anticiclons.
Les onades...
Clar, no tenen nom.
Perquè els anticiclons són més persistents. Són més plastes. S'estan més temps. Nombrem els anticiclons.
Les onades de calor es podien nombrar?
Bueno, sí, també.
Se podia posar un nom?
Però les borrasques són molt efímeres, venen, passen, se'n van. Però,
Sí, però suposo que causen tants estralls que la gent, saps?
I l'anticicló? Però clar que també causa estralls, l'anticicló. Ens mengem a la Barcelona i les ciutats han d'evitar aquells protocols de contaminació i de fums i coses d'aquestes.
Hi ha un anticicló que és molt popular.
El de les Açores.
El de les Açores, l'únic que té nom, no?
Exacte, l'anticicló de les Açores, que és una zona que després et vas a mirar pluviometries i plouen 3.000 litros l'any. Que dius, on carai està l'anticicló?
Sí.
Però és el més popular que tenim.
Sí.
Un altre anticicló, ningú sabria dir cap nom.
Proposem noms, va. Anem a nombrar les llistes de temporals o d'episodis que passen per aquí a l'escala. Això m'ha agradat.
Vinga, va, us queda un minut.
D'aquí a l'escala?
D'aquí a l'escala.
De temporals? Doncs jo començaria, no sé, personatges... Començant pels dos més famosos que tenim, que seria l'Avi Xaixo i la Víctor Català.
No, Caterina Albert.
La Caterina Albert, vale.
Doncs, però ens hem saltat la B alta, no? Si anem per ordre. Ah, Vicent Somlà.
Fem per ordre alfabètica o anem aleatòriament buscant personatges?
No, has de ser per ordre alfabètic.
Amb l'A, Avixaxo.
Doncs Albert, Albert, Catalina.
Avixaxo.
Avixaxo,
amb l'A. Avixaxo, la A.
La B. La B. Ai, què tenim de B? Ostres.
Algun bisbe? Alguna... Va, alguna...
Clar, hauríem de mirar.
Bueno, escalencs, escalenques, gent de bé del poble que no té més feina que...
La C seria Catalina Albert.
Sí, que te'l tenim claríssim,
Joan. Que buscar noms. Aprofitem aquest diumenge a la tarda per fer llista de noms de borrasques.
Ens truqueu a...
Ens truqueu, podeu enviar un missatge de WhatsApp al 972-77-1000 amb la vostra proposta.
La M.
I des d'aquí, si bategem el temporal, us prometem que la notícia d'informatiu sortirà el nom d'aquell temporal batejat per l'escala.